Let's go, girls. Els últims minuts del magazín els acabarem amb un nou capítol de l'Empel, la secció on l'Eva Plazas ens acosta testimonis i històries de dones del món del cava. Per saber qui ens acompanyarà avui, quines dones, anem cap a Ràdio Sant Sadurní, on ens esperen a costat del Miquel Cuenca.
Doncs nosaltres, que des de la capital del cava donem la benvinguda a l'Eva Plazas, en aquesta secció de l'Empelt, iniciem el capítol número 14 d'aquesta primera temporada, avui parlant de les generacions de dones del món del cava. Som-hi.
Hola a tothom i benvingudes i benvinguts a l'Empelt de Cava Women. Avui us portem un programa molt especial, Memòria i llegat de les dones del cava. Perquè avui no només parlarem de cava, avui parlarem de vida. D'una vida feta de sacrifici, d'esforç i d'una dignitat immensa. Perquè no podem oblidar. És la memòria la que ens permet créixer cap al futur. I avui volem començar d'una manera diferent. Algunes de les dones que havien de ser aquí amb nosaltres finalment han decidit no venir. Són dones molt grans, d'uns 90 anys, que han viscut la guerra, la postguerra i moltes dificultats. Hi ha records que pesen, records que formen part de la història, però també de la intimitat. I no sempre és fàcil tornar-los a explicar. Des d'aquí, tot el nostre respecte a aquestes tres senyores que finalment han decidit no venir, perquè el silenci a vegades també és memòria. Però precisament per això avui volem continuar explicant aquestes històries i per ajudar-nos ens acompanyen l'Àngels Vendrell. Hola, Àngels.
Hola, bon dia.
Què tal? Ella només amb 14 anys ja va començar a treballar fent morrions i representa tota una generació de dones del cava. I també tenim amb nosaltres la Roser Serra. Hola, Roser.
Hola, bon dia.
Què tal? La Roser és narradora i creadora de projectes, o del seu projecte Lletres Màgiques, que recupera històries de dones de la memòria, entre moltes altres coses. Benvingudes i, de veritat, moltes gràcies per ser aquí.
Gràcies.
Gràcies a tu.
Roser, una mica parlant del silenci de la memòria, quan pensem en aquestes dones que no han volgut parlar, creus que... Què creus que hi ha darrere aquest silenci? Creus que és una manera de protegir-se del dolor que van viure quan eren joves?
Home, jo crec que en la memòria hi pot haver molt de dolor, evidentment, amb coses passades, guerres, moments de situacions complicades, disputes entre familiars inclusiu, que podria ser una part. Una altra part jo també crec que és... Podria ser que la més important, que han sigut dones que han fet molta feina, però ja, com t'he comentat altres vegades, són gent que viuen han viscut sempre en l'anonimat. Llavors, el que han fet, considerem que és una cosa normal, que no és extraordinari.
Clar, quan per nosaltres és extraordiníssim tot el que han fet, les hores que han treballat, tot el que han fet.
Evidentment. I llavors és una cosa d'una quotidianitat que no tenia importància, sinó el valor que se li dona avui en dia, no? Però és el que hem comentat moltes vegades, no? L'home anava a la vinya, elles tenien de fer el dinar, tenien de fer... Però a la vegada anaven a la vinya, mentre ell feia la migdiada perquè tenia de descansar, elles es posaven a cuidar els nens, a fer el menjar, a fer no sé què, a l'hort, al no sé què, no sé quantos... I tot això era una quotidianitat que per elles no té importància. Llavors suposo que és una barreja de coses de dir, però jo què vols que t'expliqui, nena?
No, però després també el fet de que potser en aquell moment si els hi van matar el pare, els hi van matar un germà, la guerra... Jo crec que sobretot també és per un tema d'aquella por que van viure i que ha sigut una generació silenciada.
Evidentment,
no?
És el què diran. Uh-huh. Jo si ara explico això, què diran, no?
Sí, encara perquè... queda això, encara els hi queda aquest punt.
Les dones durant molt de temps s'han tingut de guardar els seus sentiments, tot i que diuen que les dones són molt expressives de sentiments, que plorem, que tal, però ho han fet amb la intimitat. Mm-hmm. I llavors obrir-se en canal davant d'un micròfon, si ja no és bo, no és fàcil per gent d'actual, em dones amb tant aquesta càrrega del saber estar, d'aquestes coses, jo suposo que és molt complicat.
Sí, una de les frases era la intimitat és meva, no? És a dir, el que jo he viscut és meu i no ho vull compartir. Mm-hmm. Una mica és el que em van expressar, no? I anem amb tu, Àngels, que vas començar, com dèiem, amb la presentació amb 14 anys, no? Què volia dir començar a treballar sent gairebé una nena? Què recordes d'aquells moments? Què vas sentir?
Bé, anaves a l'escola i si l'escola doncs, no funcionava massa bé i no t'agradava gaire estudiar, la solució de casa era doncs, s'ha de treballar. I treballar, doncs, mira, va sortir la feina aquesta i aquesta la vam agafar.
I la feina era...
Explica'ns. La feina era fer morrions.
Fer morrions pel cava.
Eren... Aquí ja era semiautomàtic, això. Avui suposo que seria impensable perquè ens podíem trinxar els dits 50 vegades cada dia. Però llavors era així. I fèiem torns de les 6 del matí a les 2 del migdia i de les 2 del migdia a les 10 de la nit.
Però fèieu els dos torns?
No, no. Una setmana era torn de matí i l'altra era torn de tarda. I també ho tenies una mica assumit que havia de ser això. Clar que cansava i que...
Perquè, clar, les condicions de treball d'aquella època, doncs, és el que tu dius, podies enganxar-te el dit, podies... No hi havia prevenció de riscos laborals, ni molt menys.
De fet, una vegada me'ls vaig enganxar, però vull dir que si no te'ls enganxaves més, doncs, no sé, perquè t'espavilaves a ser àgil i a treure la feina de sobre.
Però al final és això, no? Era el que tocava.
Era el que tocava.
És que no hi havia opcions, no?
Aquestes coses vistes ara amb distància, penses que aquesta feina de bona no tenia res. Perquè no era bona. Però llavors era el que tocava i de trauma tampoc ni un, eh?
No, no, clar. Coses... És el que t'hi trobes en aquell moment
sí.
I és el que toca, no? El que toca fer. Llavors, jo, per exemple, quan parlava amb aquestes senyores, que era tot una feina molt manual, no? Que treballaven a les caves, m'explicaven doncs, també que rentaven manualment les ampolles una a una amb uns raspalls que entraven dins les ampolles, perquè abans la majoria d'ampolles es reciclaven. No? I s'aprofitaven a l'hora d'etiquetar, encaixar i moltes vegades la feina, clar, continuava a casa, perquè tu quan llavors arribaves a casa et continuava la feina, no?
Bueno, jo era joveneta, clar, llavors...
Però a casa, eres de casa de pagès, no?
Llavors m'havia d'anar a peu cap a Pas de Piles.
A Pas de Piles a peu, des de Sant Sadurní.
Des de Sant Sadurní, 2,5 quilòmetres. I al dematí, 5:45, tornar a pujar o 11:15 arribar a casa. Vull dir, llavors era així. Però, esclar, llavors a casa hi havia els pares i la mare... Potser sí que feia alguna cosa a casa, però no massa. Cosir, vaig aprendre de cosir. L'altre migdia vaig aprendre de cosir, sí, perquè s'havia d'estar ocupat.
I realment, Roser, no? Quan tu que has parlat amb moltes dones del cava i de la memòria, realment elles de temps de descansar no en tenien, no?
No, era és el que com... t'he comentat abans una mica, no? O sigui, jo em va fer gràcia molt amb la Conxita que vaig estar parlant i em deia, bueno, però jo li deia, quan arribàveu de la vinya, tu què feies? I em deia, home, jo tenia pues, la mare que m'ajudava, però els nens, el dinar, el no sé què, i jo li deia, i ell què feia? I em deia, home, se n'anava a dormir, que no veus que estava tot el dematí treballant i tal. I jo
ell
li deia,
descansava.
Però tu no veus que tu també estaves a la vinya? I em deia, bueno, però clar, a casa es tenien de fer la feina. I em va fer molta gràcia pues, diferents comentaris que em va fer d'aquest tipus, no? O sigui, jo me n'anava a l'hort i netejava la verdura i després la portava a la botiga de verdures a vendre-la i tal, i que qual, que aquí, que allà. I realment és que no paraven, es llevaven abans que ningú per fer l'esmorzar i se n'anaven a dormir quan tothom, com tothom ja havia anat a dormir perquè tenien d'acabar d'endreçar les coses. Llavors, és el que t'he dit moltes vegades, són superheroïnes que la capa se'ls ha girat i la fan servir de davantal. Però realment no li han donat importància perquè era el que hi havia, és el que deia ara l'Àngels, no? O sigui, és el que tocava. Anava a treballar, tocava fer una cosa d'aquestes, que en definitiva el que et marca és una disciplina a la vida i una forma de valorar les coses. Llavors, és el concepte del valor de les coses que se li donen perquè te les has tingut de treballar. Però realment és això que et dic, o sigui, no tenien espai de temps, però perquè era normal, era la cosa més normal del món. Llavors, explicar-ho com una cosa excepcional no en saben, perquè és que no era excepcional, era el que tocava i ja...
No, no, però a mi el que em va interessar molt és quan explicaven això, no? Que rentaven les ampolles a mà, que etiquetaven a mà, que encaixaven a mà, que feien els fardos. És a dir, no hi havia les caixes de cartró com ara entenem, sinó que es feien uns fardos que es lligaven amb un, fil ferro. Tu això, Àngels, ho havies...
No, però eren com
de palla, sí. I llavors ho lligaven amb fil ferro, no?
Sí, jo no ho vaig veure.
I llavors els morrions, però el que també canviava molt quan et casaves, no, Àngels? És a dir, en el moment que et casaves era com tu anaves a treballar a les caves o fent morrions i en el moment que et casaves ja et canviava la vida també completament, no? Deixaves de treballar la majoria?
Jo sí, n'hi va haver alguns que no, però jo sí, jo... La veritat és que la feina ja... Doncs és el que dèiem ara, vist amb ara, de bona no en tenia gran cosa, però com em vaig casar, sí, vaig plegar. A part, no per res, però et donaven una bona indemnització, perquè et casaves. Llavors, doncs, si la feina no t'agradava, deies...
És a dir, que
buscaré una altra cosa.
Que promocionaven que les dones, un cop es casessin, anessin cap a casa a fer mis labores?
Doncs probablement sí.
Sí, però és divertit. Bueno, divertit no és la paraula, perquè és curiós que diguis no, sí, clar, deixaves de treballar.
No, clar, anaves a treballar a casa,
no,
tenir fills...
Anaves a treballar sense cobrar.
Deixaves de tenir els horaris.
Deixaves de tindre un jornal.
I un jornal.
Però de treballar, no.
Però el meu cas... Jo aquí feia morrions i, bueno, vaig quedar una mica cansada i vaig dir, no vull veure un morrió més en ma vida. Doncs em vaig casar, cap d'un any i mig o així, vaig tenir el primer fill i en menys d'un any ja tornava a tenir morrions a casa.
Però els feies a casa.
Els feia a casa.
Jo recordo de petita anar caminant pel carrer de Sant Sadurní, sobretot el carrer Barcelona o carrer Tarragona, que és on estàs tu, i sentia allò de clic-clic, 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 i aquest so de... Als baixos de les cases de Sant Sadurní es feia aquesta manufactura, no?, dels morrions. Us els portaven a casa? Com anava això?
Jo no vaig treballar per la mateixa casa, a la ITE, d'aquí a Sant Sadurní, i llavors t'ho portaven a casa, et portaven els morrions fets i et portaven les xapes. I hi havia una màquina manual que havies de posar la xapa dintre el morrió i amb el peu una palanca i pam, quedava enganxat.
Llavors muntàveu el morrió a casa?
I llavors muntaves el morrió a casa, perquè les màquines d'aquí eren semiautomàtiques, però això no, encara no es feia. I era una manera de treballar a casa, de cuidar els fills, de fer anar a la casa, de fer anar-ho tot, de no tenir horaris de cap mena, però que te'ls muntaves com volies. Era una manera de tenir una setmanada...
El teletreball, que en diuen avui en dia.
Exacte, això seria un teletreball. També hi havia molta gent que feia caixes de fusta, que... No, jo recordo les caves de Sant Sadurní també, senties, era tot molt manual. Als baixos de les cases, molta gent feia cava als baixos de casa seva o de morrions, o aquestes... Això que dius, aquest teletreball que el tenies a casa, no?
Era una manera de treure't una setmanada.
Clar.
I el de casa continuava tot igual, perquè et muntaves l'horari a la teva manera. Si el nen estava malalt i l'havies d'anar a buscar a l'escola o no li podies dur, doncs ho controlaves tot. Aquell dia feies menys feina i l'endemà en feies més.
Sí, sí,
funcionava així.
Teletreball total, que això que diuen, aquest concepte tan modern.
Sí.
Clar, i a sobre compaginàveu, doncs, la feina, la casa, els fills, i moltes vegades els avis, no? Perquè també els avis a casa, sí, estaven a casa, i més, potser no tant a dins el poble, a les masies, però sobretot a les masies, no? Els avis, si hi havia la tieta soltera, el tiet solter, no? Eren,
bueno,
com...
Jo no vaig tenir ocasió de tot això.
Però que sí que era molt, no, sí, típic de la casa, la masia catalana, no?
De fet...
De totes les generacions estan allà. Allà juntes.
De fet, la dona del món rural era això, o sigui, anava a la vinya, normalment feien les feines d'espampolar, d'aquestes coses que es necessiten unes mans més petites, però a la vegada l'educació dels fills, el cuidador dels avis, portaven la comptabilitat de la casa moltes vegades. Eren les comptables, eren les que organitzaven els diners. Això també ens hem trobat, per exemple, la Rosa Cosina, que tenia la botiga i el seu home feia molts negocis, però tots els diners sortien, que era ella la que
ella
gestionava.
La que controlava.
I en canvi eren dones no lletrades, que no sabien moltes vegades de llegir o escriure. Per tant, és tota aquesta intel·ligència emocional, aquesta de sobreviure, no? De que en temps de més penúries poder allargar un dinar perquè poguessin menjar tots, afegint-hi coses. Per tant, és el que et dic, o sigui, és una feina que no s'ha considerat mai feina, però realment avui en dia molt poca gent seria capaç d'organitzar-se així.
No, i la veritat és dir, moltes vegades penses, i d'on treien la força, no?, aquestes dones, potser perquè el que deies, tenien el davantal, que era el que els donaven de superheroïnes, però d'on traien la força i també qui les cuidava amb elles? És que en cap moment tenia la sensació de que algú les havia de cuidar, no?
No, perquè era una cosa que sobredonada, o sigui, si et tenien de cuidar és perquè estaves malalt, o sigui, i la força sortia de la necessitat, del que es donava per suposat que tu tenies de fer i assumir, i això és molt important.
Sí, sí, la veritat és que escoltant aquestes històries i pensant en aquestes dones i aquesta generació, no?, que van ser molt valentes, la veritat, al final jo crec que...
Tampoc els hi quedava massa més remei.
No,
era el que hi havia.
I ara una pregunta que us volia fer. Què creieu que hem heretat d'aquestes dones? La força, el que dèiem ara, no?, l'energia, les ganes de superació, del treball, no? Jo penso que encara hi ha moltes dones ara del present que és diferent, però que també creuen molt en el territori, en el lloc on som, en el projecte de fer vins, de caves, no?, de la vinya... Com ho veieu, això?
Jo crec que la societat el que ens porta avui és que no hem de portar davantal, sinó que hem de buscar l'equilibri amb les dues forces que, diguéssim, com diuen el yin i el yang, no? O sigui, aquestes forces, que evidentment no tot és la forma femenina, sinó que ha d'estar combinada, però ha d'estar equilibrada, com amb una balança. Llavors, no tenim per què no poder fer el que fan ells, no? O sigui, tenim les mateixes capacitats, tenim dues mans, tenim un cervellet, tenim tot, i podem fer exactament el mateix. O sigui, avui en dia, per sort, ja no hi ha aquests rols i una dona pot si vol arribar a ser gerent o vol arribar a ser una dona del món del cava, que per sort en tenim moltes i que som un col·lectiu molt, molt, molt maco, molt benvingut i que ens ajudem, doncs això, no? O sigui, aquestes dones poden, no hi ha sostre avui en dia, per sort, no? I la força, evidentment, el davantal no el portem, però la capa a vegades...
No, i sobretot també jo penso que és la connexió amb la Terra, no? Jo penso que si ara no tinguéssim els mòbils i fos potser com aquella època, no? Sí que tot ha canviat molt, però jo penso que elles connectaven molt amb la Terra i els agradava molt el que estaven fent perquè al final estaven a l'aire lliure, no tenien en aquest moment cap mena de, no? De connexió. Tot això és el que més ha canviat, no? Potser, Àngels, tot el tema dels mòbils, les xarxes socials... informàtica, tot això?
No ho sé dir-te massa. Jo, de totes maneres, valoro molt tot el que dieu de les dones emprenedores d'avui, tot el que sigui. Però llavors hi ha una part de gent que és molt tendra, que s'apura per qualsevol cosa.
Aquesta part i... més del que dèiem de la part emocional, no? Que
qualsevol cosa els ofega.
Jo crec...
Els va, treu una mica.
Jo crec, evidentment, jo crec que... I ho he apuntalat una mica abans, no? O sigui, quan et toca treballar als 14 i has de fer feina i tens una responsabilitat, això et corteix el caràcter. I saps, i no t'ofegues amb un vas d'aigua. Avui en dia el problema és aquest, que no hi ha tantes responsabilitats. La gent
potser la sobreprotecció, no?
És que la gent s'ofega. La gent s'ofega amb un vas d'aigua per això, perquè no saben, no tenen eines per gestionar, perquè no saben el que és treballar, no saben el que és...
Però de vegades una persona amb 20 anys o més, o 25, te'n vas a una botiga i no et sap ni vendre aquella cosa.
Perquè són els 14 de la teva època.
O els 13, 14,
o els 12 de la teva època.
Els 14 d'aquella època serien els 20.
No sé,
carai,
potser ens hem perdut molt pel camí, doncs. No ho sé.
Clar, és que...
Jo això ho trobo molt a faltar, això. Vull dir, hi ha gent molt valenta i molt empoderada i molt capaç de fer moltes coses, i jo els admiro moltíssim, però llavors hi ha coses que dius, clar, amb un got d'aigua t'ofegues i a vegades tenen criatures i, mare de Déu santíssima, com si s'acabés el món. No...
Avui en dia jo sempre faig la mateixa comparació. Quan jo era jove, el carnet jove era dels 18, ara és fins als 30. O sigui, que
el carnet jove arriba als 30.
Això t'ho dic, que llavors dius, clar, aquí hi ha algú que falla.
És que aquella època començàveu a treballar als 13, 14 anys, i ara es comença a treballar, als 16 ja es pot treballar, l'únic que al final són els 20.
Potser ens hem perdut una mica abans.
Ens hem perdut uns anys, no?
Abans poc i ara massa.
Exacte. Però al final és això, l'equilibri, el que apuntava la Roser, que el fet de no tenir aquest equilibri amb l'edat, no? Tot ha evolucionat tant.
Perquè després una persona perd la feina amb 50 o 55 anys, ja és gran. Ja no el volen perquè és gran, segons a quins llocs. I dius, vale, doncs què ha passat aquí al mig? Si ens hem convertit de no saber què fer, ja no servir, per segons qui.
Els joves no poden treballar perquè no troben feina i amb la gent gran no els deixen jubilar fins als 67. És igual.
Llavors aquí, i com veieu, com això pot anar evolucionant, però al final el que hem de pensar és d'aquestes dones, no? Aquell llegat que ens han donat i sobretot mantenir-lo, no? I sobretot conservar les vinyes, el territori, el paisatge, no? Del Penedès, que al final és el que el que tenim, el llegat. Hem de pensar en aquell
de
llegat
fet,
que ens han
que
deixat
dius,
aquestes dones.
És el que dius tu, el llegat de la terra, d'estimar la terra. Les dones rurals d'avui en dia també n'hi ha moltes de molt vàlides.
Les dones del món rural, sí.
Són molt, molt, molt vàlides perquè tenen aquest amor. Pensem que la terra també és mare.
Que bona aquesta, la terra és mare. I jo us ho comentava, crec que ens falta que la... tots sentim més aquesta connexió amb la terra.
Clar, sí.
En el moment que ens sentim connectats amb la terra, tenim les nostres emocions també milloren i millora tot el nostre estat d'ànim, no? De fet, ho diuen que passejar per la natura és la millor medicina, no? Caminar per la natura, la terra, anar a la muntanya, passejar, no? Per connectar amb la natura, crec que al final
i amb
potser...
nosaltres mateixos ens ajuda. La
també
natura ens portarà a connectar amb nosaltres
diuen
mateixos.
Diuen que el paisatge... el 50 o 70% ets tu.
Sí.
Molt bé, doncs moltes gràcies. Avui hem escoltat molt més que records, hem escoltat memòria, també la memòria que es diu i la que es guarda en silenci. Perquè hi ha històries que s'expliquen en paraules i altres que viuen dins i també formen part del nostre llegat. Gràcies, Àngels, gràcies, Roser.
A tu.
Gràcies per la vostra força, la vostra generositat i gràcies per ajudar-nos a recordar, perquè no podem oblidar que la memòria ens permet créixer cap al futur. Això ha estat l'Empel, Cava Women i les dones del Cava. Fins al programa següent. Gràcies.
Penedès en xarxa.